Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dijous, és 12 de gener, el dia en què sabem que aquest mes de gener precisament pagarem ja un 34% més per la llum que ara fa un any. El preu de l'electricitat ha marcat un nou màxim històric des de desembre de 2013 i és que avui dijous el preu majorista per megawatt a l'hora es situa en els 75 euros. Aquest preu majorista té un pes del 35% en el rebut que paguem entre tots. Per tant, el 35% depèn d'aquest preu, que avui, com els dic, està en 75 euros. La resta de la factura són peatges, l'IVA i l'impost de l'electricitat. La bona notícia és que el govern ha congelat el preu dels peatges, per exemple, per aquest 17. Això sí, de poc servirà aquesta congelació si el preu per megawatt continua pujant d'aquesta manera. Com cada dia posem-hi música a tot plegat. Els dijous parlem de cinema al programa, ja ho saben, així que avui ens acompanyarà la banda sonora de la gran triomfadora dels Globus d'Or i que s'estrena demà al nostre país. Així sona La La Land. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eye. Vinga, que dijous toca Matí Express, a la una arriba la neu a la Cope, ja ho saben, però fins llavors repassarem tota la informació. Parlarem també, molt important, de la Marató de Donants de Sang 2.0, que arrenca demà. Falta sang a Catalunya, som-hi tots, per tant. I avui vindrà també el David Serra per parlar de cinema, d'estrenes, de Globus d'Or i de molt més. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de la una, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. You never shine so brightly.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
12 i 22, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, avui trobem alguns núvols a intervals a les comarques de Tarragona amb unes temperatures que tornen a pujar. La màxima arribarà als 17 graus a la capital, també ho farà a Tortosa, a Reus en tindrem 16, al Vendrell 15 i a Gandesa 13 graus. El vent continua bufant de l'oest i pot ser més intens en alguns moments.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. El jutjat d'Amposta ha reobert la investigació per l'accident de Freginals del passat mes de març, en què van morir, recordem-ho, 13 estudiants d'Erasmus. El nou jutge considera urgent prendre declaració al conductor de l'autocar. El magistrat ha acceptat, per tant, el recurs de l'acusació particular d'una de les víctimes, un recurs que també havien presentat altres afectats, així com el Ministeri Fiscal, quan la darrera jutgessa instructora va decidir arxivar la causa al mes de novembre. Ruth Guerrero.
Segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, ara el nou jutge prioritza justament la declaració del xòfer de l'autocar. L'home no havia pogut ser citat per motius de salut des de l'accident. La jutgessa argumentava la seva decisió en el fet que no s'havia constatat cap falla mecànica, la conducció havia estat estable i a la velocitat adequada. El test d'alcohol i drogues havia donat negatiu, no s'havia produït distraccions per la utilització de dispositius mòbils i s'havien fet els descansos pertinents. El jutge qualifica d'urgent, essencial i transcendent per determinar si recau en ell responsabilitat criminal o no. S'accepta ara el recurs d'una de les acusacions particulars presentades després de l'arxiu de la causa. Ja en aquell moment totes les parts van entendre com a precipitada i lògica la decisió de la magistrada pel fet que l'únic investigat no havia prestat declaració.
Més qüestions. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà portes durant 2 anys a partir de setembre per reformar les seves instal·lacions. El tancament podria fer-se a partir de setembre. L'organisme negocia ara el seu trasllat a un tinglado del port de Tarragona mentre durin les obres.
El govern central propietari de l'edifici ja ha licitat els treballs de millora i climatització de les instal·lacions. En paral·lel, la Generalitat, com a gestora del recinte, impulsarà la renovació del relat i la presentació museogràfica dels elements que s'hi exposen. El director en funcions del museu, Xavier Llobera, ha explicat que es compleix així una sentència judicial que reconeixia que l'immoble presenta deficiències relatives a la climatització, tal com denunciaven els treballadors. Es preveu que calgui canviar portes i finestres, instal·lar calefacció i aire condicionat, així com una escala d'emergència.
L'edifici doncs no té sortides de socors adequades, li falta tota una escala, cal, hi ha una sentència que s'hauria de complir per part dels propietaris de l'edifici, doncs, i que fa referència a la climatologia de tot aquest espai. Tot això és el que pagaria l'Estat, i la Generalitat, amb un promotor privat, doncs, acabarien de fer una renovació important del relat i la presentació museogràfica dels elements, no?
La direcció del Manà treballa amb l'escenari de tancar el museu l'1 de setembre perquè les obres no interfereixin les visites turístiques dels mesos d'estiu, i també negocia amb el port que la seva activitat es pugui traslladar temporalment a un tinglado.
Per cert, que en paral·lel està previst que aquest any es convoqui el concurs del Pla d'Usos de la Tabacalera per decidir el futur de l'antiga fàbrica de tabacs. Es calcula que la reforma podria costar uns 100 milions d'euros. El Museu Nacional Arqueològic és un dels equipaments que està previst que s'hi ubiqui a llarg termini en un espai d'entre 9.000 i 11.000 metres quadrats. Canviant d'assumpte, obrim plana política. Els ho explicàvem ja aquest dimecres. L'alcalde del Vendrell decidia apartar la regidora d'Esquerra Republicana, Eva Mata, del govern municipal per manca de lleialtat. Doncs bé, el també regidor republicà, Josep Marraser, ha decidit abandonar Esquerra Republicana, però diu que continuarà el govern del Vendrell com a regidor no adscrit. Des d'Esquerra diuen que amb això comença la batalla per les eleccions municipals.
Sí, davant la sortida de Mata de l'executiu, la direcció local d'Esquerra Republicana ha demanat a Josep Massarré que abandoni també el govern, però aquest s'hi ha oposat i ha optat per deixar el partit. La formació lamenta haver quedat fora de l'executiu i senyala el projecte de municipalització de la neteja viària com a motiu de l'expulsió d'Eva Mata. Josep Marrasse ha criticat l'actitud que els darrers mesos han mostrat Eva Mata i la direcció local d'Esquerra Republicana, a qui ha acusat de treballar a base de dinamitar ponts amb el Partit Socialista i Convergència i Unió, socis de govern.
No em sento recolzat per la secció local. No tinc en contra res del partit a nivell nacional d'Esquerra Republicana. Això és el que més em dol de tot. Els colors es porten dintre, no necessites un carnet. Però em veig obligat perquè per sobre tot això està el Vendrell.
L'alcalde Martí Carnicer assegura que l'expulsió d'Eva Mata s'ha fet per manca de lleialtat institucional.
És evident que quantitativament en un govern de 9 ja serem un govern de 8. I per tant, això és una evidència quantitativa. Però el que vull dir és que l'Ajuntament, per funcionar, són 21 i, per tant, necessites tindre més suports per portar els temes al plenari.
Des de l'executiva local d'Esquerra, el Vendrell, admeten discrepàncies amb el govern en diverses qüestions, però ha assenyalat com a motiu principal de l'expulsió el projecte que la regidora defensava per municipalitzar els serveis de neteja viària i recollida d'escombraries, ara en mans de Fomento de Construcciones y Contratas.
Les 12:28, continuem en plana econòmica. La notícia econòmica del matí són els 75 anys de Fira Reus. Rut, que han preparat?
Sí, 120 actes programats, 13 fires confirmades i 5 congressos és el que plegarà Fira Reus en l'any que celebra els seus 75 anys de vida, xifres que li faran batre rècord d'activitat per aquest 2017, amb un primer semestre d'ocupació totes les setmanes. Una de les principals novetats serà la realització d'un documental commemoratiu dirigit per Daniel Villanueva, director de l'Escola de Cinema de Reus, i que assenyalarà el paper sentimental de la fira en la ciutat del Baix Camp. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Reus és Marc Carza.
Que el Centre de la Imatge, el CIMIR, tenia un patrimoni interessant, històric, d'imatges i vídeos de Fira de Reus, doncs hem fet un conveni, un acord, per elaborar un documental sobre la història de Fira de Reus. Per tant, al final d'aquest any, tancant l'aniversari, espero que tindrem un documental que explicarà doncs el paper que Fira de Reus ha tingut a la ciutat i aquest patrimoni no només comercial i empresarial, sinó també sentimental que la fira juga a la ciutat.
Altres novetats són la Fira Catbric, organitzada conjuntament amb la URB sobre el món del Lego, o el Congrés Internacional de la Bicicleta. L'Auditori Antoni Gaudí acollirà l'acte institucional amb autoritats, expositors i persones vinculades el proper 17 de març.
Molt bé, doncs més en plana cultural que no pas econòmica, però en plana cultural continuem amb la bona notícia del matí, i és que el Teatre Romà de Tàrraco s'integrarà en un gran parc arqueològic a la part baixa de la ciutat. La primera fase dels treballs de recuperació i museïtzació de les restes han començat aquesta setmana i tenen un termini d'execució de 15 mesos.
El monument, que data del segle I abans de Crist i està inclòs en el llistat de Patrimoni Mundial de la UNESCO, es trobava tancat al públic i en estat d'abandonament. Una de les actuacions més destacades serà la instal·lació d'una gran estructura metàl·lica que mostrarà la visita en l'envergadura que tenien els primers sectors de la càvia, la graderia, en la seva escala original i tres dimensions. Posteriorment, es vol integrar la parcel·la del teatre de prop de 6.000 metres quadrats en un gran parc arqueològic visitable que s'estendrà fins als banys de Sant Miquel. El projecte també preveu la construcció d'un equipament, la supressió de murs perimetrals i la integració dels vials de l'entorn. Ho ha explicat l'arquitecte Toni Gironès, autor del projecte de recuperació del Teatre Romà.
I amb els límits que ens posa la dimensió del temps, en quan estem explicant la història de quelcom que va estar aquí fa 2.000 anys, amb una forma molt diferent i amb unes condicions de lloc molt diferents, com les restes d'això poden ser interpretables a dia d'avui, tinguent en compte també tot el que ha passat entremig, no? És a dir, des del projecte s'interpreta que aquestes restes arqueològiques van néixer fa 130 anys com a restes arqueològiques. Havien estat 1.000 anys, potser, que ningú sabia que això existia.
La xifra del matí és que l'aeroport de Reus ha tancat l'any incrementant un 16% els passatgers. Al llarg de 2016, un total de 817.000 persones van utilitzar les instal·lacions del Baix Camp.
Pel que fa al balanç global de l'any, l'aeroport de Reus ha registrat un augment del número de passatgers del 16%, arribant fins als 817.100 usuaris en relació al nombre d'operacions. S'han dut a terme 14.000 moviments, el que suposa un increment del 6,9% respecte a l'any 2015.
I la notícia que ens ha cridat l'atenció al matí i que no ens ha agradat gens ni mica la llegim al Diari de Tarragona, també el del Camp.cat. El cinema Reus Palace tancarà i es convertirà en una residència d'avis.
Segons el diari, els propietaris han sol·licitat ja un canvi de llicència d'activitat que haurà de ratificar la Junta de Portaveus de l'Ajuntament. El Palace va obrir l'any 1978 i ara mateix és l'únic cinema de la ciutat. La notícia del seu possible tancament i conversió en una residència d'avis salta només unes setmanes després que sabés que es preveu la instal·lació d'un multisales a la Fira Centre Comercial.
12:32, repassem portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular és pel Museu Arqueològic, marxa cap al Tinglado 4 del Moll de Costa, i la imatge és per adaptar les torres elèctriques per evitar les morts de les aus a les Terres de l'Ebre.
Anem també al Reus Digital.
En capçalera, Leandro Mendoza i Tanja Aup assumeixen la direcció artística del trapezi, i que la CUP de Reus exigeix al govern que faci una consulta popular sobre la internacionalització de la brossa.
Què ens expliquen al del Camp.cat?
La investigació de l'accident de Fregit Generals, oberta de nou, i que els empresaris tarragonins s'alineen amb els promotors del pla urbanístic de la Budellera.
I finalment, avui, el diari Més.
Sí, s'inicien les obres de la reivindicada UCI pediàtrica de l'Hospital Joan 23 i la imatge és pels nens de l'Escola Sant Pau de Tarragona, que aprenen com actuar si es troben una tortuga babú a les platges tarragonines.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a les 12:33. Ens aturem només 50 segons per la publicitat i tot seguit parlem d'una cosa importantíssima, la Marató de Sant 2.0, que arrenca demà.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Quiéreteme,
date un caprichito hoy. En las rebajas del Corte Inglés tienes todo un 50% de descuento en prendas de abrigo para mujer. Acolchados, trencas, cazadoras y abrigos. Quiéreteme. Y también bolsos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés. Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Continuem amb més temes a Herrera en Cope. Al programa atenem habitualment les crides del Banc de Sang, ho saben sobradament, i aquesta vegada no podia ser menys. Sobretot després de saber que després de festes les donacions al Banc de Sang han baixat un 25%. A les comarques de Tarragona fan falta cada dia unes 150 donacions de sang i aquest divendres arrenca una nova marató 2.0 de donacions, una nova oportunitat. En parlem amb la doctora Núria Vilanova, ella és coordinadora del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, un 25% han caigut les donacions durant el Nadal. Tan mandrosos ens tornem?
Sí, 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 sí. Sí. Sembla que sí. Bueno, a veure, estem per altres coses, no? Les festes, doncs per anar a comprar regals, per fer menjars i per descansar, en definitiva. I descansem de tot i ens oblidem també d'anar a donar sang. Uh-huh. Està claríssim.
A principis de setmana, Núria, llegia que a Catalunya ara mateix hi havia reserves de sang per al voltant de 6 dies. Continuem amb aquestes xifres a dia d'avui?
Estem amb aquestes xifres. Quan normal nosaltres, per estar tranquils, doncs ens agrada estar en 10 dies, 11 dies, i estem a 6 dies. Uh-huh. I després tenim uns grups, especial a l'A negatiu, que tenim reserva només per un dia, i a l'A negatiu per 3 dies. Vull dir que estem una mica a l'expectativa de bueno, a veure si podem remuntar amb aquesta marató 2.0 aquestes reserves.
Uh-huh. Aquestes reserves que ens deies, suposo que és una mica a totes les demarcacions està més o menys igual la cosa, no? És a nivell de Catalunya.
Sí, és a nivell de Catalunya. Nosaltres les reserves sempre estan a la nostra central, a Barcelona, allí és on va tota la sang de tota Catalunya, on s'afracciona i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya que fan les comandes de sang. Sí, és a nivell de Catalunya.
A Tarragona, fan falta que aquesta xifra és la bona, unes 150 donacions diàries per arribar a aquests 10 dies que dius de reserves que seria bo per estar tranquils?
Exacte, vull dir, sí, bueno, si ho dividim així en tant per cent, doncs sí, aquí a Tarragona tenirien bé aquestes donacions per poder estar amb els nivells òptims, diguem, per no patir, per lo menos per no patir.
Com molt bé deia la doctora Núria Vilanova, aquest divendres, dia 13, arrenca la Marató 2.0, la teva sang diu coses, comparteix-les, per tant, com podem dir coses, Núria, a partir de demà i on? Molt important, perquè sempre, cada dia de l'any, podem donar als hospitals de referència de la zona, però a partir de demà tindrem més punts encara.
Sí, a partir de demà estem a l'Hospital de Sant Joan de Reus, estem dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 2, i després els dimarts i els dijous també estem per la tarda. I llavors a la resta d'hospitals, doncs, per exemple a Tarragona estem cada dia a 9 a 2, les tardes de dilluns, dimecres i divendres, i a Tortosa, a la Verge de la Cinta, estem els dijous de 9 a 2 i de 3 a 7. Uh-huh. Llavors també tenim campanyes, no? doncs especials, bueno, ens apropem també als pobles, doncs intentem anar als llocs que puguin vindre, no? Mm-hmm. I tenim campanyes doncs tota la setmana. A Reus precisament estem el dia 16 i el dia 19. El dia 16 estem a la plaça Llibertat i el dia 19 estem al carrer Sant Joan amb el bus. I, bueno, tenim campanyes per tot arreu, per les Terres de l'Ebre, el Canar, Amposta, el Pla de Santa Maria, Santa Bàrbara, Vilallonga, a Vallmoll, a Miami, a Espallaresos...
A tot arreu. La veritat és que del 13 al 20 de gener hi ha aquesta Marató 2.0 que fem especial incidència, però la veritat és que aquest bus del Banc de Sang el veiem molt habitualment, no? Vull dir, no pare mai aquest bus, pare repostar i poc més, eh?
No, aquest bus intentem apropar-nos als donants també, no? Fer-ho fàcil, doncs els donants que diguin que a mi no em va bé vindre aquí, vindre allà, doncs ens apropem a casa bé, tant als pobles com a les ciutats. I precisament a Reus estem cada tercera setmana, el dilluns i el dijous de la tercera setmana del mes.
Uh-huh. Núria, intentem posar-ho més fàcil a la gent, trenquem algun mite i podem anar en qualsevol moment del dia o de la tarda, vull dir, no hem d'estar ni en dejú ni res per l'estil, no?
No, al revés, és important haver begut líquid, sobretot és molt important, i no vindre en dejú, no passar moltes hores sense haver menjat o begut. Tampoc no fer un menjar molt copiós i vindre de seguida, però no, és important haver vingut. Doncs. I, bueno, i si no, nosaltres tenim el nostre refrigeri que poden beure i menjar doncs, abans de fer la donació. Això també tranquils, que també ens ho farem nosaltres.
I a més, si algú del que ens està escoltant doncs, no ha donat sang mai, heu de dir que vosaltres sempre ens feu un qüestionari abans de donar sang i aquí ja descarteu-s'hi, perquè evidentment hi haurà gent, no tothom, no tots en podem donar, per desgràcia, perquè si tenim determinades patologies doncs, per la nostra pròpia salut, suposo que no és bo, però bé, amb el qüestionari que ens feu previ, això ho sabem ràpidament.
Sí, fem un qüestionari, fem unes preguntes, al metge li prenem l'atenció, li mirem com està de ferro, després passa a l'infermeria, li fa la secció i després té el petit refrigeri. I les persones que no han donat mai, doncs, els animem que vinguin perquè que ho provin, no? Que vegin que no passa res, que dona sang, tots ens han fet una analítica i no ens ha passat res. Doncs això és menys, perquè ni te'n dones compte i ja has omplert la bossa. I sempre jo dic... Si estem sants, en quina banda voldríem estar? Els de rebre la sang o de donar-la? Els que tenim la sort de poder donar-la, doncs fem-ho, que després, a part, ens sentirem superbé d'haver fet aquesta donació.
I a més és que no sabem quan la podem necessitar nosaltres mateixos o la gent del nostre voltant. Avui mateix la podríem necessitar, no? És que...
Exacte. I aquesta marató una mica, la 2.0, bueno, ja ho diu la paraula, no? 2.0, va una mica encaminada amb això de que... Encara que no puguis donar sang, pots col·laborar fent difusió doncs, amb les xarxes socials, Twitter, Facebook, WhatsApps, amb tot el que avui en dia existeix, no? I sobretot la gent jove que ho pugui arribar a compartir tothom, que és la franja d'edat que ens costa més arribar a la gent jove. Doncs els que no vulguin donar sang, pel que sigui o no puguin, poden col·laborar també d'aquesta manera fent la difusió d'aquesta campanya 2.0.
Quantes vegades podem donar sang a l'any o quantes vegades ens recomaneu? Perquè crec que això va diferent per homes i per dones, no?
Sí, les dones podem donar 3 vegades l'any i els homes 4. I han de passar un mínim de 2 mesos entre donació i donació.
També suposo si ara que hi ha epidèmia de grip, Núria, si estem amb la grip, suposo que no podem, en aquesta ocasió concreta, clar. Però podrem. Quant temps hauríem d'esperar si hem estat, per exemple, prenent antibiòtics per la grip?
Uns 14 dies després d'haver pres antibiòtic pots donar sang, vull dir, sí, avui aquesta és una altra, no? Que després de les festes, a part que tenim aquesta davallada de donar de sang... I ens passa això, que venen les epidèmies de grip i, a part, els que poden donar o vindrien a donar no poden perquè tenim la grip i llavors aquesta és una altra, que també és un handicap més de que tenim les reserves més baixes. Però, bueno, tot això ho esperem remuntar-ho, fent aquesta campanya, gràcies a vosaltres també la difusió que feu i gràcies a tots els donants que s'aproparan o que faran que la gent s'apropi. Pues això, col·laborant fent difusió.
Exacte. I també és una bona oportunitat perquè a banda de que estem doncs, compartint aquesta sang que pot fer molt bé no? a desconeguts i a coneguts també, depèn de l'ocasió, també ens direu amb aquesta analítica, bé, amb aquest informe que ens envieu a posteriori, quin grup sanguini tenim, perquè també dèieu l'altre dia que 4 de cada 10 de catalans no sabem quin grup sanguini tenim.
Sí, és veritat. S'ha fet un estudi i s'ha vist que no, que generalment doncs, la gent no sap quin grup sanguini té i aquí és una de les, quan fem l'analítica, és una de les coses que busquem, a part de que analitzem doncs, si tens hepatitis, sida, sífilis, marcadors així infecciosos, mirem també el grup sanguini que tens.
Ens ho deies abans, totes les donacions evidentment són necessàries, però recorda'ns quins grups en especial, perquè si algú que ens escolta, si és d'aquests 6 que sí que ho saben, que s'apropin especialment a donar sang aquests dies, què és el que més falta fa?
Doncs el que més falta fa, avui per avui, és el A negatiu, que tenim reserva només per un dia, i el O negatiu, que tenim reserva només per 3 dies. Són els grups que ens falten més.
Per tant, a banda, aquests especialment, però tots són necessaris, tots podem ajudar.
Tots són importants, exacte, tots són importants, però bueno, amb aquests les reserves les tenim més baixes.
Doncs vinga, ja saben, els hospitals de referència de tota la demarcació de Tarragona poden anar-hi cada dia en els seus horaris i aquests dies també especialment doncs, el bus del Banc de Sang viatjarà una mica més per les nostres comarques en aquesta Marató 2.0. Núria Vilanova, coordinadora del Banc de Sang i Teixits de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta campanya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico.
Mi vecino se casó allí. Fue un magnífico menú, sin límites de horarios, y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-846240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Si escoltes COPE des de les Terres de l'Ebre, tens un negoci i vols que la teva publicitat s'escolti, truca'ns 977 326 050. El nostre departament comercial et farà la millor proposta. Recorda, 977 326 050. COPE, també a les Terres de l'Ebre.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace.
Banda sonora de La La Land, perquè avui, el Dia de l'Espectador, posem la catifa vermella per rebre el David Serra. David, molt bon dia.
I avui, en presencial, amb un cafetó a la mà, amb un estat mental predisposat, està molt tranquil, molt zen.
Molt zen.
Esteu tots relaxats, parlarem de cinema.
A veure quan li dura el zen al Serra, eh? Posa el cronòmetre en marxa. T'he rebut amb La La Land perquè d'aquesta setmana n'hem parlat tantíssim, es van entregar els Globus d'Or la matinada de diumenge per nosaltres, i bé, triomfadora absoluta, batent rècords amb 7 Globus d'Or, no?
Sí, sí, a més amb un inici, clar, els que van poder seguir la entrega dels Globus d'Or, doncs es van, per dir una manera, il·lusionar moltíssim amb aquell inici musical, que era la seqüència, bueno, com se poden posar 50-60 ballarins allí, sí, en acció. És una pel·lícula que tinc moltes ganes de veure, perquè, clar, evidentment, jo el que és la referència al Whiplash,
sí, gran pel·lícula,
gran pel·lícula i un guió extraordinari, doncs em fa, doncs, presenteixo que és una d'aquelles pel·lícules que m'agradaran sí o sí. I, a més, ja no és tant l'argument, perquè, a veure, les pel·lícules musicals tenen aquest avantatge. No és necessari fer un guió recargolat, a no ser El Detective Cantante, per exemple, gran pel·lícula, per millor sèrie, millor obra, però normalment són històries que són còmodes per l'espectador, que te tens que deixar arrossegar, que parlen de sentiments, d'emocions, la música és un gran transmissor d'aquestes emocions. Una història jazzística, musical en estat pur, un autèntic homenatge a un cinema clàssic. I aquí és on jo, d'entrada, presenteixo que molta gent se li escaparan les referències. Les referències que són sobrades en aquesta pel·lícula.
És veritat. Jo també tinc moltes ganes de veure-la. Em fa por, perquè en tinc moltes ganes i no sé si acabaré dient... Em passarà aquella cosa de... Ai, és un bluff. Espero que no, eh?
Jo crec que no.
Espero que no.
Jo crec que no. Té una pintaca...
Pel que he vist, no? A més, ells estan espectaculars pel que sí, diuen. Sí, Emma Stone, no, i Ryan Gosling, no? Fantàstics.
Fantàstics, fantàstics.
Bé, doncs, moltes ganes. Jo crec que és l'estrena en majúscules de la setmana, no?
Sí, probablement és l'estrena. O sigui, per damunt de tot el que després parlarem. Pel·lícula que jo crec que els espectadors tenen que anar sí o sí, perquè els musicals normalment no defrauden. Uh-huh. I és molt estrany que un musical que es té que fer amb molt de carinyo i passió pel cinema en estat pur, he de fraudir. O sigui que jo aquesta recomanació la faig absolutament a tot el públic, que anirem tots plegats i sortirem ballant, que seria el millor que podria passar.
Ai, sí, quines ganes. Doncs vinga, La La Land, marcada en vermell, a la llista de pel·lícules per veure. Aquest cap de setmana, jo he mirat la cartellera, David, i la cosa està fluixeta.
Està fluixeta perquè d'entrada entra una pel·lícula que ja gairebé no m'interessa. I aquí faré una lliga. Aquí faré l'artilugi cinematogràfic, que es diu fer una elipse.
A veure.
Perquè introdueixo Underworld, Guerres de Sangre, de l'Anne Forrester, en la Kate Beckinsale. I a mi la primera Underworld me va agradar perquè em va sorprendre, perquè era una pel·lícula per abans del còmic, del món dels licàntrops i dels vampirs, i aquest Beckinsale, que se li donava molt bé això de saltar des dels edificis,
sí, és veritat,
amb una estètica doncs molt, molt, molt canyera. I d'entrada és el tipus de pel·lícula que pels amants del cinema fantàstic, doncs bueno, si tens una mica d'acció i tens el que t'hauria de tenir, doncs dius, bravo. Jo el que presenteixo és que estarà, bueno, me fa molta por que sigui com la meva visita a una pel·lícula que es deia Assassin's Creed.
Que és la vas veure la setmana passada.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I vaig caure perquè volia veure-la, sobretot per una raó molt simple, perquè els actors són collonuts i que d'entrada era una pel·lícula que jo, que no sóc tan amant dels jocs dels ordinadors, de les PlayStations, com el meu germà o com el Víctor Navarro de Tarragona, doncs a mi m'encanta que el cinema s'apropi al món dels videojocs, perquè normalment els videojocs són experiències molt potents narrativament.
És veritat.
I Assassin's Creed és, dins de la saga d'Ubisoft, doncs, una història que, oye, tens un punt, no? Els assassins, els templaris, a diferents èpoques, al llarg del temps. No sé, com que tenia curiositat, en aquest cas no diré malsana, però tenia una curiositat, doncs, amb ganes de reconciliar-me una miqueta amb el cinema quan s'apropa. Què va passar? Que vaig coincidir amb la taquilla amb una pandilla de friquis dels videojocs, amb tots els respectes encantadors. Jo vaig posar l'orella i vaig començar a sentir una sèrie de coses com que deia, Déu-n'hi-do, si són reals el que m'estan dient, això ho patirem. La pel·lícula, d'una mediocritat espantosa,
sí, fatal,
horrible. Sort, Mònica, sort, oients, que vaig caure a quatre pates, ja ho vaig dir aquí, a les pel·lícules homenatge al cinema fantàstic de Sitges, i vaig entrar el dia següent a tornar a veure Tren to Busan, la pel·lícula de zombis meravellosa, que els que l'hagin vist suposo que estaran amb mi, hiperdigna, i que per això em permeto recomanar L'autòpsia de Jane Doe,
sí,
que és una pel·lícula de terror clàssica en un ambient tancadet, que són les sales d'autòpsies malsans, que és una pel·lícula honesta des del punt de vista del fantàstic, i pot ser una sorpresa que jo la recomano. No vull parlar gaire de la pel·lícula, és la història d'una autòpsia de... Ah, bueno, Jane Doe. Parlem de Jane Doe.
Sí, sí,
és com John Doe.
Sí, que és el nom que es posa quan no sabem la identitat d'algú, no?
Equiliqua. Aquesta és una clau importantíssima en la pel·lícula, i a partir d'aquesta autòpsia, d'aquesta il·lustre desconeguda, entrem en un territori de malsomnis.
Ai, ai.
I el que jo dic, valoració del crític, oblideu-vos. O sigui, a mi és una pel·lícula que no és rodona al 100%, però jo d'entrada li reconec tots els valors del bon cinema fantàstic, pel·lícula que te'l sorris, pel·lícula que jo recomano pels amants, els que no van poder anar a Sitges i els que els hi agrada el fantàstic per se.
Uh-huh.
Es trobaran una pel·lícula molt digna i que segueix aquest cicle que, escolta, que està de conya i que és hiperrecomanable.
Per tant, L'autòpsia de Jane Doe, dintre del món aquest fantàstic de terror i tal, recomanable, una mica tastet de Sitges, no?
Sí, sí.
L'altra que m'has dit, Train to Busan?
Exacte, aquesta ja està fora.
Està
cada
fora
setmana,
ja.
Però això, però bueno, que els que la van veure, la busquin, la trobaran, perquè aquestes pel·lícules ara arriben a les plataformes oficials d'una forma raonablement ràpida.
D'acord. Llavors, després tenim la que és un no, és Assassin's Creed, això
sí,
no.
Sí, sí, aquesta no caiguin, perquè patiran.
La La Land, sí.
Underworld, la ponemos en barbecho, però que a mi ja me fa una por.
En barbecho.
Perquè és que és o sea, en barbecho sus mariachis, perquè realment és aquest tipus de pel·lícules que diu, no és necessari més. Ja està, no la mateu del tot. Però bueno, ahí està, vinga, va.
Projecto tenim més Lázaro. Coses encara, Projecto Lázaro, què és això?
Mateo Gil, el ilustre guionista de Abre los Ojos, de les pel·lícules de la Menábar, que, bueno, dignament va passar al món del cinema, és el que escrivia les pel·lícules, i aquesta és una història que a mi me sembla simpàtica. Primer, perquè l'argument és una miqueta el tema de la crionització, o sigui, no acabem de sortir del món dels
hospitals. Sí, fantàstic,
fantàstic
una mica, eh?
I en aquest cas, doncs, és la història d'una crionització, aquell del projecte de despertar una persona que en un moment donat doncs, és crionitzada i espera el moment adequat perquè els despertin. Aquí és la història de quan un grup de metges aconsegueixen ressuscitar aquest primer home que ha estat sotmès a aquest tipus de crionització.
Llavors, criogenització, eh?
Exactament, sí, exactament. Criogenització. Doncs aquí tenim a la Charlotte Leo, a la Ona Chaplin, que a mi és una dona que me sedueix molt,
sí.
La filla del Chaplin. Tenim el Tom Hooks. És una pel·lícula de les que demostra que els nostres autors, doncs, bueno, d'entrada a nivell de producció, tenen poca enveja moltes vegades als germans grans de Nord-Amèrica, amb menys pressupost i molta imaginació aconsegueixen fer productes prou dignes. Pel·lícula que tinc jo no l'he vista, té molt bona pinta. Aquesta és de producte de risc que compartirem els espectadors i el crític, el David, però que d'entrada és d'una pel·lícula que jo me convidaria els meus amics a anar al cinema, perquè Mateo Giles, com a mínim, és molt bon guionista, sol escriure les pel·lícules molt bé, i la història és el que fa el cinema. Uh-huh. O sigui, d'entrada la recomano directament.
Molt bé, doncs escolta, això pel que fa a la cartellera, David, em queda poc temps, però ens venen per davant setmanes de moltes catifes vermelles, tenim aquí nominacions als Oscars, Goyas, sí, sí. Bé, tot plegat, n'anirem parlant, però m'agradaria també que em recomanessis alguna sèrie. Perquè bueno, també, al moment ara aquest d'inici d'any, tots volem, a veure si començo a veure alguna sèrie, vinga, a veure si m'animo. Va, en tens alguna especialment recomanable?
Recomanable al 100%. Ha aterrat fa relativament poc a HBO, bueno, la cadena que seria la competidora natural de Netflix.
Netflix, sí.
I, veritablement, la revisitació a l'univers del malograt Michael Crichton, Almas de Metal, pel·lícula fantàstica també, ha aconseguit una sèrie, per mi, superba. O sigui, una sèrie que realment es reconcilia amb aquella dita no sempre real de que el millor cinema està al món de les sèries. Uh-huh. Jo intento no dir-la perquè és d'aquelles que al final s'acaba convertint en un lloc comú i fas autocrítica, però que realment és una sèrie que té... bueno, està l'Anthony Hopkins, entre d'altres.
Fantàstic.
Una sèrie brillant des del punt de vista del que presenta, que és un parc temàtic, ambientat en el món del Far West, del món dels pistolers, en el qual doncs, la gent, doncs, imagina't un Port Aventura, en el qual tu tens la pasta per reviure d'una manera molt realista, extremadament realista, te pots convertir en un bandoler, te pots convertir en un aventurer que entres a la Guerra de la Secessió, pots escollir diferents històries en aquest món gairebé infinit del Far West. La sèrie, evidentment, té uns personatges magistrals, té un misteri, sobretot des del punt de vista de que potser els autòmates, una mica com Blade Runner, per cert, que aquest any la veurem.
Oi, Blade Runner. Sí.
A veure si és prou digne. I clar, aquests éssers, que en principi eren robots sense ànima, cada vegada més perfeccionats i gairebé... Bueno, d'entrada, s'està parlant d'un tipus de robot que té sang, que té òrgans i té unes característiques físiques que són pràcticament idèntiques al ser humà. O sigui, no són clones, però són robots de gairebé de cariossos. La sensació que donen és aquesta. Uh-huh. I cada dia repeteixen el seu bucle, la seva història. L'únic que interfereix en aquestes històries són els éssers humans i a partir d'aquí venen les variacions. Molt desassossegant, enganxa molt,
sí?
És una sèrie molt, molt digna des del punt de vista del que explica. Jo la compararia, a veure, d'entrada a un The Wire, que estem parlant de paraules majors.
Sí, tant.
És el tipus de sèrie que jo la recomano per la gent que busca quelcom més al món de les sèries, però no un entreteniment banal. O sigui, els amants, per exemple, de les sèries tipus L'Equipo A,
sí,
que també m'agraden, aquelles sèries de no pensar gaire i passar l'estona, doncs no és la sèrie a recomanar, perquè aquesta realment fa pensar. I jo trobo que això és un àmbit que a la caixa tonta o a les pantalles dels ordinadors cada vegada és més necessari.
Per tant, aquesta és Westworld.
Westworld, absolutament recomanable i magnífica.
Apuntin. Que ens diguin també els oients les seves sèries, sí, de referència, que també, escolta, que ens donin idees, no? @ El Matí Tarragona o @Serra al Twitter, ja saben, recomanacions.
Sí, senyor.
David, un plaer tenir-te aquí. T'espero d'aquí una setmaneta. Ai, per cert, abans d'acabar, que avui, mala notícia que hem llegit avui al diari, que sembla que tanca el Palas de Reus, sí, el cinema, sí, sí, Palas.
Això per mi és com lo de los gatitos, no? Que jo de les... Clar, és que realment estem perdent els àmbits del cinema de sempre. El cinema de mai més enfront de les sales comercials, que escolta, que és al final és l'últim reducte del cinema.
Sí.
Però sí, és una notícia dolorosa.
La veritat és que sí, no ens agrada massa. No ens agrada massa veure la portada avui del
diari. ET la vaig veure aquí.
Mira, veus, és que hi ha tant records associat, sí, als cinemes. És que, ai, meu. Fi, David Serra, un plaer. Gràcies, fins la setmana
plaer,
que ve.
Bon cinema.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from...
Doncs darrers segons del programa, per recordar-los que demà tornarem puntualment a les 12:20 amb exposicions, tindrem també llibre de la setmana, ens visitarà el Pep Macalla amb el seu darrer llibre, Els udols del llop, i tindrem també Disco Cope. Demà viatjarem l'any 1995, així que ja ens poden anar enviant a través del compte de Twitter o del correu electrònic tarragona@cope.es quines són les seves cançons de l'any 1995. Tindrem aquí el Juanjo Oden amb molta música. Gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi bé. Restaurant.